Tornem a parlar de benestar emocional amb la gerent i psicòloga de Pantarrei, Gisela Llobet. Gisela, benvinguda, què tal?
Bon dia, Carme.
Ja hem avançat una miqueta amb els encàrrecs que vam fer fa una setmana. Estem allò
amb els propòsits ja...
Amb la feina... Sí, sí, estem fent feina.
En ple rendiment.
Estem fent feina. Però avui parlem d'un altre tema diferent. Avui ens proposes parlar de la intel·ligència emocional, però per millorar aquesta intel·ligència emocional. D'entrada, podríem fer una cosa, és descriure i explicar exactament què és el que entenem per intel·ligència emocional.
Vale. Mira, la intel·ligència emocional és la capacitat que tenen les persones per entendre i comprendre les emocions dels demés i també per gestionar i comprendre les emocions pròpies. Val? Llavors, aquesta regulació pròpia de les pròpies emocions, la capacitat de regular les pròpies emocions i la capacitat d'entendre i comprendre les emocions dels altres és el que fa, diguéssim, la intel·ligència emocional, que es composa realment de dues intel·ligències, que seria una, la intrapersonal, vale? Diguéssim, dintre de les intel·ligències de Howard Gardner hi ha la intrapersonal, que seria la intel·ligència pròpia, la d'un mateix, no? Que seria l'autogestió d'un mateix i l'autocontrol d'un mateix a nivell emocional, i la interpersonal, que és la capacitat de relacionar-te, d'entendre les emocions dels altres, de comprendre-les i de saber interactuar amb elles, no?
Avui parlem de les pròpies o de quines?
La intel·ligència emocional abarca totes. Les dues, exacte.
Parlem de les dues. Que avui ens centraríem només en un dels dos conceptes. Què podem fer per millorar?
La nostra intel·ligència emocional. Jo sempre parlo de quatre punts importants per poder millorar la intel·ligència emocional i que hem de treballar. Val? Llavors, ara tu em deies parlar d'un concepte o d'un altre. Estan tan entrelligats, Carme, que és molt difícil també separar-los.
Al final, no, és veritat.
Costa molt, o sigui, tu pots comprendre molt les emocions dels altres, però si al final tu no saps autogestionar-te, tampoc et relacionaràs bé amb els altres.
Exacte.
Vull dir que al final va tot molt, molt lligat. No? El primer punt que seria important també parlar-ne per treballar és l'empatia. Val? Això és important perquè no hem de confondre l'empatia amb la hipersensibilitat. Val? Ho dic perquè hi ha vegades que a consulta alguna persona m'ha vingut i m'ha dit: és que jo sóc massa empàtica. Vale? O sóc massa empàtic. No ets mai massa empàtic. Ets empàtic i ja està. Vull dir, no hi ha un excés d'empatia. Val? Perquè l'empatia és la capacitat d'entendre les emocions dels demés. Val? I d'entendre els estats d'ànim dels demés. Val? El que sí que pot ser és massa sensible. Val? I aquí hi ha la hipersensibilitat. Per què ho diferencio? Perquè l'empatia és una cosa que hem de tenir tots, que hem de treballar tots i que és molt important que tinguem perquè ens ajuda molt a relacionar-nos tant amb nosaltres mateixos com amb els demés. I, en canvi, la sensibilitat està molt bé, però la hipersensibilitat ja no ens ajuda tant. Perquè la hipersensibilitat el que fa és que fa que... no només...
És una càrrega emocional.
Sí, perquè
suportem, no?
t'impliques directament en l'emoció de l'altre. Una cosa és entendre-la i una altra cosa és fer-la teva. Si tu fas teva l'emoció de l'altre, estàs sent hipersensible. Val? Tu pots ser empàtic entenent l'emoció de l'altre, però tenint, diguéssim, el teu espai emocional propi, sense implicar-te o fer teva una emoció. Entens? Uh-huh. Llavors, aquesta és la diferència entre la hipersensibilitat i l'empatia. Val? Llavors, el que volem treballar i el que és molt important per a l'intel·ligència emocional és l'empatia. Com podem treballar l'empatia? Primer punt important, per treballar l'empatia hem de buscar situacions que no estiguem molt implicats emocionalment. Nosaltres, eh? Per què? Doncs perquè en situacions que estem molt implicats nosaltres emocionalment, el que ens passa és que normalment tenim més tendència a centrar-nos en les nostres emocions i es costa més veure les dels altres. Llavors, busquem situacions on nosaltres no estiguem tan implicats a nivell emocional i intentem entendre com s'està sentint l'altre i per què l'altre s'està sentint d'aquella manera. Posem un exemple. Per exemple, quedes amb... seria quedar amb una amiga, per exemple, per fer un cafè, i aquesta amiga t'està explicant una situació
personal
complicada, doncs no sé, ara m'invento un divorci, el que sigui, val? Llavors, un amic, una amiga, un company, i t'està explicant una situació complicada a ella a nivell emocional. Primer punt, no intentis resoldre-li la situació. Intenta pensar per què s'està sentint així, val? I una altra cosa molt important, no projectis, és a dir, no pensis en com et sentiries tu si et passés això. Perquè segurament la teva manera de veure-ho, i més com que no estàs implicat emocionalment, serà totalment diferent. Per tant, entén que aquella persona s'ha sentit d'aquella manera enfadat, frustrat, trist, desesperat, el que sigui, val? Amb la situació que li està passant. I només... intentem comprendre. Una cosa que és molt important, hi ha vegades que costa comprendre, perquè tu potser, intentem no projectar, però a vegades és inevitable que intentis imaginar-te com et sentiries tu en aquella situació. Demana informació. I per què t'ha passat això? I per què t'has sentit d'aquesta manera? I com t'ha passat això? I quan t'ha passat això, com t'has sentit? Demanem informació per entendre més aquella persona. Val? I fent aquest exercici, exercitem l'empatia. I és una manera també de tenir-la. Hem de tenir una cosa en clar, l'empatia la té tothom. Val? I jo crec que això és molt important, eh? L'empatia la té tothom.
Una altra cosa és que es demostri.
No, tothom... Bueno,
o que es pugui veure, no?
Aquesta... Que la desenvolupi,
sí.
Vale? Exacte, que la desenvolupi. Més que la demostri, que la desenvolupi. Perquè hi ha moltes vegades que l'empatia la tenim tots de base, però no l'acabem de desenvolupar. No l'acabem de desenvolupar bé per el que sigui, per l'aprenentatge que hem viscut, per les situacions que hem tingut, per mil coses, no? Llavors, quan no es desenvolupa bé l'empatia, doncs passa que hi ha moltes situacions, sobretot a nivell interpersonal, que no les dominem i que moltes vegades no ens fan sentir malament perquè no les acabem d'entendre, no? I no ens relacionem de forma correcta.
L'empatia, que no confondre, com ens deia...
Amb la hipersensibilitat.
Ah, exacte. Quina és l'altra pota que hauríem de tenir en compte per continuar treballant i millorant aquesta...
Segon punt, l'assertivitat. Val? Mm. Aquí hem de tenir en compte, a nivell de comunicació, val? Com som. Bueno, comunicació i també de relació. Eh? Si som persones passives, una persona passiva seria aquella persona que li costa defensar el seu punt de vista, val? I per tant sempre accepta el punt de vista dels altres, que normalment té tendència a prioritzar sempre les coses dels altres abans que les seves, val? I aquest tipus de persona sol ser una persona a nivell de comunicació i relació més passiva. Llavors tindríem l'altre punt, que seria una persona agressiva a nivell de relació i de comunicació. Com seria una persona agressiva? Que normalment té tendència a defensar molt bé el seu punt de vista i que li costa molt acceptar el dels altres, val? I que sempre prioritza les seves coses davant de qualsevol de les dels altres, sempre. Uh-huh. Val? Això seria una persona més agressiva, comunicativa i racionalment. Val? I llavors hi havia l'assertivitat, que seria el punt mig i que seria la part important. L'assertivitat seria persones que defensen el seu punt de vista però respecten els dels altres i entenen els dels altres i que saben calibrar les prioritzacions quan toca prioritzar els seus propis interessos i quan no, vale? I quan s'ha de ser.
És a dir, trobar aquella situació d'equilibri.
Exacte, vale? Això seria el punt d'assertivitat. Llavors, clar, si ets una persona passiva, jo et recomanaria que comencis a aprendre a dir que no. Val? I sobretot una de les coses que li diria a les persones que són passives és que elles tenen molt bon criteri i saben quan han de dir que no. El problema és que creuen que el dir que no els pot perjudicar en què les altres persones doncs, no s'ho prenguin bé, en què potser estan sent injustos, en què s'han de sacrificar més... Doncs no, tu ja tens un bon criteri. Llavors, creu-te el teu propi criteri i quan pensis que has de dir que no, fes-ho, digue-ho, val? Sense pensar en si ho estic fent bé o no ho estic fent bé, perquè segur que ho estàs fent bé. Això és el primer pas. Llavors, jo crec que el propòsit d'aquestes persones seria que tinguessin més vegades que no de les que ho van fer en el 2016. Seria un propòsit per les persones que
això,
són, això que són passives.
Bé. I és un exercici relativament complicat, eh? Quan estàs acostumat a estar
acceptar-ho
aquesta...
tot. Sí, sí. Sí, però jo una de les coses que sempre dic amb les persones que li costa dir que no és que si en algun moment has dit que sí i llavors penses, ai, doncs no ho hauria d'haver dit perquè ara no em va bé, perquè no és que... Rectifica.
Sí.
O sigui, rectifica, truca a aquella persona que t'ha demanat aquell favor o el que sigui, dius, mira, escolta, mira, que no me'n recordava que tenia això, tenia de... i no ho puc fer-ho. Rectifica, és a dir, no ens quedem, ara ja he dit que sí, ara ja no puc fer res, no? Podem rectificar. Doncs, a veure, és que no hagi passat 2 setmanes, però vull dir, si és amb un temps relativament curt, hem de rectificar, perquè és el que tu dius, tenim l'automatisme al cap, aprenem sempre a dir que sí, i al final ens costa, no? I l'altre, amb les agressives... el que li diria i el recomanaria és que aprenguessin, no?, i que fessin aquest exercici de tant en tant, a, encara que ells tinguin raó i creguin que la tenen, que no dic pas que no la tinguin, val? Aprenguin a acceptar punts de vista diferents als seus.
Val? També difícil, eh?
Sí.
per aquestes personalitats tan dominants.
Exacte, però que facin de tant en tant, que facin l'exercici en situacions que no els impliquin massa a nivell emocional i que facin l'exercici en coses que no siguin molt, molt importants, de dir, ostres, mira, jo crec que tinc raó, però bueno, va, acceptaré el que m'està dient aquella persona en algun moment donat, no?
Uh-huh.
O fins i tot el no tenir que dir sempre la meva opinió, sinó escoltar. Fer escolta activa en segons quines reunions o segons en quines situacions, no? I això també els ajudarà una miqueta a baixar el seu nivell d'agressivitat relacional i a començar a ser més assertius.
Mm-hmm. Vale? Hem parlat de l'empatia i de l'assertivitat.
Ens quedarien 2 punts, mm-hmm. Val? Però jo ara et faré una proposició, Carme. Si et sembla... podem fer pel pròxim programa, perquè són 2 punts que són bastant llargs.
Tanquem amb...
Exacte, que tanquem amb aquests 2 punts importants, empatia i assertivitat per treballar la nostra intel·ligència emocional. I els altres 2 punts que ens queden, val, que seria la consciència emocional i la regulació emocional, que és més interna nostra, els treballem i els acabem de parlar per la pròxima setmana.
Molt bé, doncs ens posem deures per la pròxima sessió i continuarem parlant d'intel·ligència emocional, però per veure de millorar aquesta intel·ligència que veig que tots tenim feina per fer.
Sí.
Molt bé, Gisela, doncs d'aquí una setmana continuem parlant del tema, que vagi molt bé.
Molt bé, Carme, bon merci dia. A vosaltres. Adéu.